Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que en els propers minuts d'avui parlarem de salut visual. I és que a principis de mes llegim una notícia d'aquelles, ara en parlàvem, que t'alegren el dia, que t'animen. Era l'aparició d'un nou tractament per frenar la ceguesa per degeneració macular. És Syfovre. Es tracta d'un fàrmac que arriba després d'anys d'investigacions coliderades per un oftalmòleg investigador barceloní. També és director de l'Institut de la Màcula i professor de la Universitat de Utah, als Estats Units. És el doctor Jordi Morés, que és un plaer saludar-lo avui a aquesta hora. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Igualment, molt de gust.
Ara deia el nom Syfovre i vostè m'ho ha detallat perfectament, eh?
Sí, acostumen a posar noms complicats, però sí, Syfovre ve de ciència, fov de fòbia, que és just al centre de la màcula, i re de retina. Bé, és un pèl complicat. Ens van haver de quasi bé ensenyar a pronunciar-lo.
A pronunciar-ho, no? Com ho ha fet vostè ara mateix, perquè...
Sí, perquè els americans, a més, clar, sí, ho llegeixen diferent, no? Aleshores, sí, sí.
Doctor, la ceguesa és curable?
N'hi ha que sí, n'hi ha que no. De fet, ara, si parlem fora de les nostres fronteres de món occidental, al món hi ha molta ceguesa prevenible. Ceguesa per coses que ara aquí ens posarem les mans al cap. La gent es queda cega per infeccions, per cataractes. Coses que aquí no es contemplen. En el món occidental hi ha moltes causes de ceguesa que són molt complicades perquè van lligades a l'envelliment. Als països desenvolupats la gent ens fem molt grans, afortunadament, i això dona temps a que hi hagi malalties degeneratives que ens fan perdre la visió. Vindria a ser com un Alzheimer de la retina. I això és el cas de la degeneració macular, que és la principal causa de ceguesa en persones de més de 50 anys, que fa uns anys ja varen poder combatre la forma humida, la forma exudativa. Sempre es diuen que hi ha dues formes, és una mica més complexa, però bé, diguem que hi ha dues formes. La forma exudativa la van poder domesticar amb uns fàrmacs que van aparèixer el 2006-2007, i la forma atròfica, que és la que la retina es va morint a poc a poc, això és molt complicat. Feia molts anys que estàvem darrere de molts assajos i moltes proves, etc., coneixent millor la malaltia, i finalment han arribat els primers dos fàrmacs que han demostrat que sí la poden frenar, després de molts intents infructuosos. Un ja s'ha aprovat i un s'aprovarà d'aquí un parell de mesos, segurament.
Ara, si li sembla, en parlem, de tot plegat, en quin punt està aquest nou fàrmac, aquests dos nous fàrmacs, com bé deia, perquè, clar, vostè ens diu que frena la ceguesa per degeneració macular. Com funciona?
Per la forma atròfica. És a dir, la degeneració macular, la màcula, per entendre'ns, és la part més central de la retina, i per una predisposició genètica, hi ha diferents gens, més de 30, que poden estar alterats des de que naixem, però el defecte no es posa de manifest fins que tenim una certa edat, 50, sobre els
60. 50, deia? 50, aproximadament.
Sí, comença als 50, és rar als 50, més freqüent als 60, molt més als 70, i una epidèmia als 80. I avui en dia als 80 la gent està en forma i està molt bé, és a dir, que és una discapacitat molt severa. Aleshores, el que ocorreix a la degeneració macular per processos inflamatoris i d'estrès oxidatiu, d'envelliment, les cèl·lules van patint i es van morint. I es va morint a zones. Hi ha zones de la màcula que la retina es va morint. I això és un problema d'envelliment, de mort i degeneratiu, la qual cosa és molt, molt complicat de tractar. És com si volguéssim que la gent visqués més, o com si volguéssim que l'Alzheimer no existís. Aleshores, per això és tan, tan complicat. L'altra forma, que és la humida, de fet, és un intent del propi cos, veient que la retina s'ofega, d'enviar unes venetes anormals...
D'ajudar, no?
D'ajudar. El que passa que és un auxili aberrant, i aquest auxili aquestes venetes vessen fluid, vessen líquid, i acaba provocant una cicatriu, i això era catastròfic abans que tinguéssim aquells fàrmacs que fa uns 15 anys van començar a utilitzar. Si s'utilitzen bé, que aquesta és una altra història. Però aquella forma, l'exudativa, que és aquest intent reparatiu aberrant, la podem controlar. Un cop controlat aquest intent reparatiu aberrant, ens queda la forma atròfica, que és molt difícil, que la retina es mora. És a dir, li hauríem de fer un boca a boca a les cèl·lules. Això és molt complicat. I aleshores s'ha anat, els fàrmacs que sobretot s'han treballat van a incidir, a veure com ho explicaré ara, una cosa que es diu la via del complement.
Sí.
La via del complement és una cascada molt complicada de moltes proteïnes, que és un sistema ancestral de defensa contra les infeccions, i és un sistema, diguem, inflamatori. Es produeixen unes proteïnes inflamatòries per matar bactèries. Però quan hi ha uns defectes genètics que estan darrere aquesta malaltia, aquest sistema inflamatori està sobreactivat. I al estar sobreactivat, sobreactua sobre el propi cos, en aquest cas, les cèl·lules de la retina. Aleshores, la majoria de fàrmacs que avui en dia s'estan estudiant, tant els que estan aquests aprovats en fase d'aprovació o que estem fent investigació, per exemple, amb teràpia gènica actualment, van a intentar inhibir aquest sistema al complement. Perquè aquesta inflamació latent sobreactuada estigui més baixa. I llavors es disminueix la inflamació en aquestes cèl·lules de la retina i es moren més lentament.
Per tant, així, d'aquesta manera és com actuaria aquest fàrmac,
exacte,
no?
Sí, exacte. Aquest i el que vindrà ara actuen a diferent nivell d'aquesta cascada, però...
I són complementaris, o sigui, expliqui'ns una mica, no?, aquests dos...
Es pot fer servir un, es pot fer servir l'altre. Diguem que no es poden... No és que no es puguin utilitzar alhora, és que no té molt sentit.
No té sentit.
Perquè seria com fer servir dos antiinflamatoris semblants. No? Aleshores, un actua a nivell, és igual, de C3, a un nivell d'aquesta via inflamatòria, l'altre a nivell de C5. I el que fan és disminuir aquesta inflamació contra les pròpies cèl·lules de la retina que estan inflamades per aquests processos d'envelliment. I amb això el que es logra, amb alguns pacients sobretot, és frenar la malaltia. Quan dic alguns pacients, em que refereixo que ara el nou repte, i no serà fàcil, serà saber quins pacients es beneficiaran més d'aquests fàrmacs. Perquè aquests fàrmacs són més útils en aquells pacients que la malaltia va més de pressa. Si ho comparéssim amb el càncer, per exemple, la quimioteràpia aquí funciona. Els càncers molt actius. En canvi, un càncer benigne, la quimioteràpia no fa res. Traduït a la degeneració macular, si nosaltres tenim formes lentes més benignes, aquests fàrmacs faran poca cosa, perquè no tenen tanta activitat. I, en canvi, els pacients que tinguin una activitat molt, molt activa, perdó, una activitat molt, molt agressiva, funcionaran
millor.
Funcionarà. Això no és fàcil, perquè nosaltres sí que fa 20 anys que ens dediquem a aquesta malaltia, quan no hi havia res a fer, ningú li interessava, i hem pogut conèixer molt bé els subtipus, predir qui creixerà més ràpid, més lent, però per molta gent, com que no hi ha hagut tractaments, per molts oftalmòlegs i per molta comunitat, és una malaltia una mica desconeguda. I ara s'obrirà un repte nou, saber a qui hem de fer servir aquests tractaments.
Aquí, no? Perquè quin percentatge de la població pateix aquest tipus de malaltia?
Home, cada dècada és més...
O sigui,
més...
que li pot anar bé també, no?
Sí,
aquest
sí.
Tipus de fàrmac.
És una epidèmia, una autèntica epidèmia. És a dir, als 80 anys pot pràcticament ser una persona de cada 4 o de cada 5 que ho tingui.
Una persona de cada 4 sí, de cada 5?
Que tingui la forma atròfica. Aleshores, i en dècades prèvies, un percentatge més inferior, però moltíssima gent. I com que vivim molts més anys, i com que estem amb molta salut, i avui en dia tenim una expectativa de viure 95 anys, moltíssima gent tindrà això. I a més, amb unes edats on diguem que ens tornem més contemplatius, volem contemplar els nostres nets, volem llegir els que no hem pogut llegir abans, som menys actius, però som més contemplatius, i aleshores aquesta malaltia, que no et deixa sec del tot perquè no et treu tota la visió, però si et treu la visió central, la visió de llegir, la visió de conduir, la visió de veure cares, la visió de veure els detalls. I és una plaga, una autèntica plaga.
Clar, ara ens parlava de en quin punt està, no?, aquests fàrmacs. Clar, és la pregunta que sempre ens ve al cap, no?, si això diria ara està aprovat pels Estats Units, no?
Sí, d'aquests dos fàrmacs, un s'ha aprovat als Estats Units, l'altre s'espera que s'aprovi a l'agost. Aquest segon de l'agost, nosaltres som una mica pares de la criatura, perquè el 2006 aquest fàrmac havia dissenyat una biblioteca americana per una altra forma de la malaltia. I nosaltres vam insistir molt, l'hauríem d'utilitzar per la forma atròfica, i vam aconseguir fer un fase 1, que fer un fase 1 és difícil perquè és la primera vegada que es fa en humans, i això s'acostuma a fer als Estats Units, i després, però vam aconseguir fer un fase 1 a Barcelona, i va ser la primera vegada que aquest fàrmac es va posar en pacients. Això va quedar una mica al calaix, perquè la companyia no va tenir en aquell moment massa prioritat per aquesta forma, però després es va tornar a treure, es va fer el fase 2, es va fer el fase 3. I aquest fàrmac que s'aprovarà a l'agost, el vam tastar per primer cop amb pacients a Barcelona per insistència meva. És així, eh? Li pregunto a la companyia, però segurament no se'n recordaran, però t'asseguro que va ser així.
I com va anar?
Bé, perquè jo tenia molta relació amb els Estats Units, vaig estar allà a Harvard fa molts anys, vaig tenir moltes connexions, coneixia molt bé la companyia, el CEO de la companyia era amic meu, havíem estudiat junts, i li vaig dir que l'havíem de fer servir amb aquesta altra forma. I sí, sí, vam fer aquest fase 1 a Barcelona, vam veure un efecte biològic, i això es va quedar una miqueta aparcat, i després es va tornar a reactivar fent un fase 2 o un fase 3, en paral·lel amb aquest altre fàrmac, que també hem estat assessors científics d'aquest altre fàrmac, sobretot perquè en els últims anys hem treballat molt en caracteritzar els subtipus, en predir les formes de progressió, en distingir, en mesurar les formes de progressió a nivell de diferents capes de la retina. És una malaltia molt heterogènia, molt complexa, i aleshores és com si barregéssim canitxes i galgos amb una cursa de gossos.
Sí,
és molt complicat.
És complicat.
Aleshores, hem de distingir qui són els canitxes, qui són els galgos, perquè molts assajos els posen tots alhora, i per això és tan complicat de treure senyals d'eficàcia.
Quan els podrà comercialitzar?
Aleshores, Estats Units exigeix només demostració d'eficàcia anatòmica. És a dir, Estats Units ha vist que aquestes lesions creixen més lentes, amb la qual cosa ja ho han aprovat. Europa és una mica més exigent, la EMA en general, i la EMA, a part del creixement anatòmic, et demana una prova de que això tingui una traducció funcional, és a dir, que els pacients tinguin un benefici visual amb aquests fàrmacs. Aquests beneficis visuals s'han demostrat, sobretot quan l'estudi arriba als 2 anys, perquè costa una mica que la diferència del tractament es tradueixi en un benefici demostrable, perquè a vegades el benefici existeix però costa demostrar. I com que hi ha aquests beneficis funcionals, s'entén, i seria molt estrany que no ho fes, que la EMA ho aprovi a principis de l'any que ve.
Principis de l'any
sí,
que ve,
eh? Sí, d'aquí 6 mesos, així ho hauria d'aprovar.
Clar, jo ara ho estava pensant, i des de fa 20 anys vostè és director de l'Institut de la Màcula i de Barcelona, de la Màcula Foundation, no? Clar, un descobriment com aquest, no? Quina és la sensació, no?, de que finalment es pugui comercialitzar un fàrmac pel que s'ha estat investigant, ara que ho deia vostè, tants i tants anys, no?, i que pot fer tan bé a la població.
Sí, home, al final ja és una cosa que t'esperes que passi, perquè clar, si tant treballes amb una cosa, al final ha de sortir. I pràcticament només ens hem dedicat a temes de degeneració macular, abans va ser amb la forma exudativa. Són avenços en qui participen milers de persones que han fracassat en fases prèvies, persones que han col·laborat des de molts nivells, des de investigadors bàsics, a clínics, a gent d'indústria, aprens de fàrmacs que han fallat. La ciència és molt cruel en aquest sentit, i moltes companyies han quebrat,
sí,
perquè els fàrmacs han fallat. I sobre aquests errors dels altres s'aprèn i es rebusca i es remira. I ara estem, per exemple, als Estats Units, amb una altra companyia, i amb la Universitat de Utah, buscant un tractament de teràpia gènica. L'avantatge aquí el que tindríem és que nosaltres faríem una sola injecció. És a dir, quan fas teràpia gènica, el que busques és, amb un virus que tu injectes a l'ull, un virus desactivat, aquest virus fa de transportador del material genètic defectuós de les cèl·lules, amb la qual cosa reinicies la fàbrica que estava malmesa. I això es perpetua, és a dir, fas una injecció, infectes les cèl·lules amb el material adequat, i això en principi ha de seguir funcionant. I ara estem en aquesta fase. És a dir, aquests fàrmacs que han aparegut ara, que s'han de posar cada mes o cada 2 mesos com a injeccions, seran una fase transitòria. Arribarà un moment que farem teràpia gènica i posarem...
I ja estaria.
Potser posem una sola injecció, o també amb una altra companyia israelí que també he estat assessorant, es van posar cèl·lules mare, i si vaig poder descobrir, perquè era el que ho revisava, cèl·lules regenerades, amb aquestes cèl·lules mare. Semblava que això era com ciència-ficció, però no. En alguns casos varen veure realment regeneració de retina nova, que és quasi una blasfèmia dir que traurem... perquè retina és cervell.
Hi havia zones... Això és quasi gairebé com un miracle, no, doctor?
Sí, jo em pensava que només evitaríem que creixés.
O sigui, és clar.
Però no, hi havia zones noves de retina. Jo al principi em pensava que m'havia equivocat, que ho havia mesurat malament, però no, hi havia zones de retina nova... No sé si... O sigui, va passar en pocs pacients. És a dir, posa-t'ho que passés en 4 pacients de 20. Però això és el de menys. És a dir, si aquí hi ha 100 persones que es moren i jo te'n ressuscito 4, no em diràs, ah, només són 4. No diràs, miracle, hem ressuscitat 4 persones. És a dir, després hem de veure com ressuscitem els altres.
Clar.
Però ja, només fer-ho amb una, dos o tres persones ja és una prova de concepte demostrada.
Ah, de fet, nosaltres en aquest programa hem parlat tantes vegades de la precarietat de l'entorn científic, de la falta de subvencions per la ciència. Doctor, ja s'ofega, no? Casa nostra. Com s'ha pogut finançar, no? Tot plegat, els estudis d'aquest fàrmac?
Això són fàrmacs que es fan als Estats Units. És a dir,
sí, no, aquí...
No, home, és una altra lliga. Però no són els estats que ho paguen, aquestes coses. Els estats, l'NIH als Estats Units, sí que fa molta recerca, posa molts diners, és tota una ciutat que hi ha al costat de Washington, que és una ciutat de recerca, és impressionant, i tenen moltíssims diners públics, però molta recerca de moltes malalties i molts assajos ho fan biotecs que se la juguen a perdre-ho tot o a guanyar. Mm. Aleshores, sense aquestes biotecs, sense aquesta indústria farmacèutica que se la juguen, no hi hauria... Les rondes de finançament són de milions i centenars de milions d'euros o de dòlars. Aleshores, són normalment tractaments que es fan als Estats Units, a algun país europeu, però bàsicament la inversió en farmaindústria més potent, Suïssa també, Suïssa hi ha molta farmaindústria, i Estats Units.
Doctor, parlem de futbol?
Home, no m'ho esperava que em preguntessis de futbol, però bé.
Què, té ganes o no? Parlem una mica.
Duro gaire, però bé.
No, però ja veuràs, estarà relacionat. El doctor Muniz és un culer de Socarrel, va ser director del Barça durant l'època Bartomeu, responsable de l'àrea mèdica de la Junta. Va dimitir, no?, després que...
De fet, tinc un currículum bastant extens, perquè vaig guanyar 3 eleccions i he dimitit 2 vegades. O sigui que...
3 vegades? O sigui, 3...
He guanyat 3 eleccions? Mai he guanyat. He anat amb juntes, sí, que han guanyat 3 eleccions.
Sí.
I he dimitit 2 cops.
I ara, vist en perspectiva, se'n penedeix o no?
D'haver dimitit? Sí. No. I d'haver entrat tampoc. No, va estar bé. Vam poder fer coses interessants. És molt difícil de triomfar i sortir-te'n amb èxit. És molt complicat.
És molt complicat,
és
no?
És molt complicat.
Però ara deia, va fer coses amb grans projectes, com per exemple el Camp Nou sense fum.
Sí.
Va liderar vostè aquesta campanya.
Sí, va ser iniciativa meva i la vam poder tirar endavant. Vam ser molt agosarats i molt valents.
És que va ser és el que li anava a dir, sí, arriscat,
no,
perquè...
No va fer ningú més. Jo crec que no ha fet ningú més, perquè d'entrada poses un 30% dels socis en contra.
Sí.
I la meva junta em va dir, Jordi, no obris aquest meló. Perquè això, aquest meló, que l'obri la Generalitat, o que l'obri... Però els hi vaig dir, home, si volem ser modèlics hem de ser capdavanters. I al final em van dir, amb una junta que vaig lograr que m'ho provessin, em van dir, mira, d'acord, perfecte. En aquell moment el president era el Sandro Rossell i em va dir, d'acord, Jordi, molt bé. Fem una cosa, tu els hi demanes de favor als socis durant un any.
Sí.
I d'aquí un any, tu presentes a l'assemblea, fas una presentació i que la gent t'ho voti. I jo per dintre vaig pensar, ja ho tinc fet. Faré la presentació i guanyaré la votació segur, perquè és un tema mèdic i a més és que és implacable. I vam fer això, durant un any ho vam demanar de favor, que la gent no fumés, sobretot pels nens. A cap d'un any vam fer la presentació a l'assemblea dels riscos del tabac per la salut. I allò, clar, és que és demolidor. I la gent va votar, i va ser una llei votada pels socis. I a partir d'aquí, el Camp Nou és un Camp Nou sense fum. Per una llei pròpia dels mateixos socis, al marge de la llei, que la llei, com que és un espai obert... Ves a alguns camps, ja veuràs com sortirà asmàtica del que és fum.
És que, clar, és tan perjudicial, no? No érem prou conscients, no? De tot el que pot passar amb aquests espais amb fum.
Sí, bueno, a Catalunya moda una persona cada hora per fum. I cada hora, cada dia. I dos que no fumen per fum de segona mà. Per fumar... És una epidèmia. És a dir, si tu juntes la gent que es mora per accidents laborals, la gent que es suïcida, la gent que es mora de sida, la gent que es mora de drogues, la gent que es mora amb accidents, i ho multipliques per 4, és la gent que es mora de fumadors.
Ai, Montjuïc sense fum?
No ho sé, això a mi se m'escapa. Fa molt temps que ho vam aprovar al Camp Nou. Jo crec que això quedarà per sempre per tothom, a la qual cosa em va estar molt content.
Molt orgullós, no?
Sí, perquè va ser un tema de salut pública que vam fer, a més, també amb complicitat, amb els consellers del moment, que també em van aconsellar que ho fes a poc, en aquell moment hi havia Marina Gel i després el Boi Ruiz, i ho vam fer a poc a poc perquè la gent s'adaptés. Primer va haver-hi molta gent enfadada.
Polèmica, clar.
Sí, perquè molts fumadors deien... Oh, jo tinc el dret de fumar, així. Uh-huh. Llavors jo els deia als fumadors, jo et demostraré que tu estàs contra el tabac. I ells, no, no, perquè jo tinc dret de fumar. No, jo et demostraré que estàs contra el tabac. A veure, no sé què. I els deia, tu que ets fumador, que reclames el dret teu de fumar, t'agradaria que els teus fills fumessin? No hi ha ni un fumador que et digui que vol que els seus fills fumin. Dic, veus, estàs contra el tabac, una altra cosa que no puguis deixar-ho. O sigui que, sí, va ser una miqueta difícil al començament, però la gent és de bona fe, la gent s'acostuma, la gent no fuma als cines, la gent no fuma als avions...
Ens hem acostumat.
Ens hem acostumat, i al final ho trobes normal, fins i tot els fumadors, és a dir, la gent és de bona gent, li costa canviar els hàbits, però després els canvia i ja està, i ho entén tothom, i tothom està més content.
Quan ja... Bé, és que nosaltres no ho hem dit prou, el nom del fàrmac, perquè jo crec que ens hem de començar a acostumar, no?
El Sifovre, sí.
El Sifovre.
Bueno, el nom genèric és pitjor encara.
Què diu ara? Com és?
Pegcetacoplan.
No es pot resumir o...
Pegcetacoplan. Sí. Aquest és el nom original. I després, l'altre que ve es diu Avacincaptatpegol. Que ja veurem quin nom comercial li posaran, però bé, sí, som fara. Si ens costa a nosaltres aprendre'ns...
Bé, però tot el potencial i l'ajuda que pot fer a tanta gent...
És una revolució, perquè és un canvi d'era, és a dir, és com si ara diguéssim, a partir d'ara comencem a enlentir l'Alzheimer. Tu diries, home, jo voldria que el curessis, sí, però no podem començar de 0-100. Primer comences a enlentir-lo, l'enlentires més, etc. I aleshores això és una mena d'Alzheimer a la retina que per primera vegada el podem mirar a la cara i per primera vegada el podem frenar.
Aquesta degeneració macular que pot causar la ceguesa i que d'això es tracta aquest fàrmac, no? Amb l'ajuda del doctor Jordi Monés i tot el seu equip, que pugui ser realitat. Ha estat un plaer conversar amb vostè. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Merci, gràcies.
Radio Estel.